Solidaris, Mercè Folc.
I si paressin un moment.
Solidaris. Tothom té una història.
Aziza, com estàs?
Bé, molt bé.
De quants colors pot ser el desert?
Jo crec que el desert generalment és color ocre, però també pot ser d'altres colors com l'azul i també dependent de los ojos que lo miren també. Se poden encontrar muchos más colores perquè també ahí vive la gente i la gente normalment pues, també porta molts colors.
Amb quins ulls te'l miraves tu al desert?
Pues yo, sinceramente, sobre todo con los ojos de una autóctona de la zona que conoce bien el desierto, que ha nacido ahí y que ha vivido gran parte de su vida en el desierto, y también porque es la zona donde ha vivido toda mi familia, toda su vida. Entonces lo miro con ojos de una persona que conoce gran parte de los misterios del desierto, digámoslo así, transmitidos por generaciones.
Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més als Solidaris. La cantant i activista saharaui Aziza Brahim ens descrivia fa una estona els colors del desert, recordant el que va ser el seu paisatge d'infantesa, el dels campaments de refugiats saharauis del Tindouf, situats a la Hamada algeriana. Un lloc pedregós i erm que, per la cultura dels pobles nòmades de la regió, és l'infern a la terra. Amb aquest pòsit, el de la resistència i la lluita per recuperar la llibertat i la terra, ara ocupada, Aziza Brahim s'ha erigit com una de les veus africanes més reconegudes i valorades internacionalment. Brahim canta des de l'emoció més profunda per fer arribar, igual que fan altres artistes en la diàspora, la causa saharaui arreu del món. El seu últim disc es titula Moujda, que en hassaniya significa ona, i en què transmet tot allò que la defineix: l'enllor i la nostàlgia d'un lloc que no coneix, la vida lluny dels seus i el compromís polític indestructible.
Aziza, tu vas néixer ja sent refugiada, vas néixer en aquests camps de refugiats del Tindouf a Algèria. Quan va ser l'últim cop que vas ser allà?
Bueno, siempre es difícil estar en los campos de refugiados y sinceramente para mí, pues claro, es mi lugar de nacimiento y cuando voy para allá es como si me voy a mi país, digámoslo así. Y entonces siempre pues lo que pienso es en el reencuentro con mi familia, porque toda mi familia sigue viviendo allá. Y bueno, cada vez que voy lo encuentro más difícil todavía la situación.
¿A qué tens allá? ¿Quina família hi tens? ¿Qué vas deixar?
Pues mi madre, mis hermanos, mis abuelos en paz descansen, mis primos, pues tengo toda la familia, pero sobre todo la más llegada, pues mi madre y casi todos mis hermanos.
Sempre es parla d'això de la Hamada, no? De la Hamada algeriana, no? I llegia que en la cultura dels pobles nòmades del Sàhara, la Hamada és el lloc on el desert s'oblida del mar i de les dunes i es converteix en un lloc pedregós, no? I sec. ¿Es podría describir así aquel paisaje teu de la infantesa?
Sí, sí, es como la Hamada para los saharauis, es como el jardín del diablo, es como una zona como muy fantasmal y donde pues la belleza del desierto se transforma en un color como más oscuro, donde todo es son paisajes de piedras de distintos tamaños y donde pues realmente no hay vegetación. Y para nosotros lo describimos así como un jardín del diablo. Uh-huh. Sí, de hecho, cuando te en el desierto te echan una maldición, te van a tapar la jamada.
Per tant, és una cosa sí, no gaire bona, no?
Difícil.
Clar, la música en llocs així, tan inhòspits, tan erms, s'acaba convertint en una manera per sobreviure?
Claro, empezando también porque la música yo la entiendo desde el punto de vista de una expresión humana, pues siempre necesitamos expresar nuestras alegrías, nuestros deseos, pero también nuestras preocupaciones. Y en este sentido, gran parte de la música saharaui se basa también en expresar esas preocupaciones, esa lucha, esa resistencia del pueblo. Y bueno, también hay una parte dedicada a la belleza del desierto y de la vida cotidiana y de la vida nómada que tenían los saharauis anteriormente. Pero generalmente, pues sí, es como una expresión más social en lo que se basa gran mayoría de la música saharaui.
Per tant, és un factor cultural importantíssim. A tu qui te l'ha transmès o qui te la va transmetre, no? Aquesta passió per la melodia, pels missatges, per la música, pel compromís polític, si tu vols.
Pues sí, yo he tingut la suerte de tener en la meva família un gran referent que és la meva àvia, que és una poeta molt important en la cultura saharaui. Y ella nos ha transmitido a todos el amor por la música, por la poesía, por el compromiso también, hacer música desde el compromiso, porque ella ha estado muchos años de su vida componiendo y dirigiendo los grupos nacionales saharauis, los primeros grupos componiendo para ellos. Entonces yo he tenido esa referencia directa en mi casa y quizás también pues es la persona que más me ha empujado hacia adelante para yo dedicarme a eso, sabiendo que desde pequeña yo tenía siempre pues la necesidad también de expresarme a través de la música.
¿Cómo es de la teva àvia?
El Hadra Mentel Mabruk.
Hadra, ho dic bé, eh? La Hadra. La Hadra va transmetre, no?, aquest valor de la cultura amb un compromís polític molt fort, no? Era coneguda, si no tinc mal entès, com la poeta del fusell. Per què?
Sí, pues porque mi abuela en los años de la primera guerra saharaui, los 15 años que duró el conflicto armado antes del proceso de paz del 91, mi abuela pues componía sobre todas las batallas. Entonces, en todos sus versos se relataba toda la historia bélica de aquellos tiempos. Entonces, había unos poemas de ella que parecía que estaba en la primera línea del frente, y en realidad mi abuela no ha estado nunca en la línea del frente de batalla, pero sí tenía tal entusiasmo de transmitir la dureza de la guerra que se estaba viviendo entonces, que era como una corresponsal de guerra a través de sus poemas, y también para elevar la moral de los combatientes saharauis y de la población refugiada entonces.
Com m'he d'imaginar aquesta infantesa teva envoltada, no?, d'aquests referents al final, no?, familiars, culturals, aquesta transmissió dels valors polítics, socials, musicals?
Realmente la cultura saharaui siempre ha sido transmitida de manera oral, porque ha sido un pueblo nómada y hasta no hace muchos años no ha sido recogida la cultura. Entonces, generalmente, pues su cultura, tanto poesía como de música, como pues literatura, ha sido siempre transmitida de manera oral, de generaciones en generaciones. Entonces, yo cuando crecí en los campamentos, pues tú creces, la verdad, como aislado de todo, no entiendes. Yo crecí pensando que eso era mi hogar en el mundo. hasta que empecé a tener un poquito de edad. Entonces, claro, tu familia te va contando historias y su travesía y te van diciendo, no, es que esto no es tu tierra es tal. Entonces, poco a poco, pues en un principio no entiendes muy bien, pero luego vas asimilando y vas afrontando también tu destino en cierta manera de involucrarte dentro de esa organización social reivindicativa y cultural de tu pueblo para defender también tus ideales, porque es la única también manera de poder sostenerse un pueblo defendiéndose a través de su cultura, a través de su arte y a través de su poesía y también de su palabra. Entonces, claro, eso es una cuestión que nosotros también, desde pequeños, como vemos también nuestros mayores de esa manera y nos transmiten eso, nos lo inculcan y lo vivimos además, porque es muy, 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 muy difícil estar en una situación de refugio y además en una situación que se ha convertido como en estática. Como el conflicto del Sahara Occidental.
Parlem del teu nou disc. Tinc aquest disc a la mà. Com ho he de pronunciar, això? Mauja? Mauja?
Perfecte. Mauja.
Produït pels alemanys Manj Glitter Beat. Què significa aquesta paraula, Aziza?
Pues Mauja quiere decir varias cosas. Mauja son las olas del mar, Mauja son las ondas de la radio y Mauja también son las ondas que de los dibujos, de las dunas del desierto, de cuando va cambiando el paisaje. Pero sobre todo lo que quiere decir también con esa palabra para que fuera título del álbum es que es una palabra que significa lo que fue de importante para mí la radio en mi crecimiento en los campos de refugiados. Porque en mi casa mis abuelos siempre han tenido una radio y nosotros hemos tenido la cultura de la radio desde pequeños. Y mis abuelos cuando querían cambiar de emisora decían Mauja. Entonces yo le puse por eso porque es la onda sonora.
Es la metáfora al final de la vida, ¿no?
Totalmente, sí. Y entonces es una cuestión para mí también de recordar mis inicios y de la puerta que se me abrió a través de las ondas, de las radios, de las distintas emisoras que podía escuchar en un radiotransmisor tan pequeño, en una jaima, en la nada, en el desierto.
Era aquesta obertura, no?, cap a altres influències, cap a altres sonoritats, cap a altres veus, cap a altres músiques, no?
Sí, a mí eso me permitió poder escuchar más allá de lo que realmente conocía. Entre otras músicas, pues la occidental, la música rock, la música reggae, también música de otros países africanos colindantes que no había manera de poder escucharla si no era por otras emisoras, y la música árabe y música sobre todo ondas occidentales, porque era lo que menos podía alcanzar allá en los campamentos. Entonces cuando podía, pues sintonizaba para afuera para escuchar emisoras extranjeras.
Aquest Mauja és el teu cinquè disc. A la portada del disc hi veiem el desert amb aquesta sorra, aquestes dunes onejant, aquest cel mig ennuvolat. Saps on està feta aquesta fotografia?
Sí. Esta fotografía la ha hecho un buen amigo mío, catalán, por cierto, de una de las asociaciones de apoyo al pueblo saharaui de aquí de Cataluña, concretamente de Barcelona, Ernest Vilches, y está hecha en las dunas de los campamentos de refugiados de Dakhla. Y me pareció tan bonita y tan sumamente poética para expresar todo lo que yo quería trasladar en este álbum, que se la pedí prestada y me dijo, por supuesto.
Un álbum amb moltes sonoritats, moltes influències. Tu veus d'aquesta base tradicional, però estàs oberta a incloure, no?, altres maneres de... altres estímuls musicals, diguem-ne, no? És molt interessant aquesta fusió que també presentes.
Claro, porque realmente la música también es para... No hace falta dejarla donde está, sino hacerla evolucionar. Y es mucho más completa cuando no tiene fronteras. Y yo entiendo la música desde ese punto de vista. Para mí, pues, todo es aprendizaje.
Continuem parlant d'aquest disc, d'aquest cinquè disc de l'Aziz Ebrahim. A veure, què significa, a veure si ho dic bé, perquè vull ser molt respectuosa també amb la manera de pronunciar, Tajliba?
Tajliba.
Tajliba. Què significa aquesta paraula i que també té aquesta expressió, no?, poètica, també té molta força, no?,
sí,
en aquest últim treball teu?
Tajliba quiere decir... Tajliba es un tipo de canto, pero un canto así como muy espontáneo, para alabar a un ser querido, que normalmente se le hace a los niños pequeños y no tan pequeños, pero sobre todo focalizado en eso. Entonces, desde el punto de vista de lo que tú quieres trasladar, tú puedes hacer una tajliba para quien quieres, para expresarle tu amor, tu alegría o tu respeto, tal. Y precisamente la que va en Muja es una canción dedicada a mis hijas, resumida en una letra donde una mujer le expresa su amor incondicional a su hija y su respeto, y también una manera de conservar o influir en que siempre estar ahí para apoyar para un mensaje feminista, para realzar la figura femenina como empoderadora, como con fuerza, y en eso pues se resume la canción Tajliba.
Portes 25 anys, no?, més o menys, en un dels escenaris?
Sí, más o menos.
Més o menys. Clar, amb una cultura que està patint l'esborrament, no?, al final per l'ocupació marroquina i per la situació política que esteu vivint des de fa més de 50 anys, et notes amb la responsabilitat d'estar al capdavant i ser un estandard en la cultura saharaui fora del teu territori per evitar aquest esborrament?
Hombre, yo pienso que siendo una cultura, como acabas de decir, pues sometida pues a ese borrado de la identidad y también un pueblo tan pequeño y tan olvidado, creo que todos los artistas saharauis estamos en esa tesitura, nos sentimos pues guardianes de nuestra propia cultura y de nuestra identidad y de nuestra expresión cultural. Lo que pasa que yo tampoco siento que eso es un peso tan grande que yo debería asumir. Yo soy una más de este pueblo, soy una cantante más, y yo, aparte de expresar también pues las inquietudes de mi pueblo, siempre también me gustaría que mi mensaje sea como más global, porque yo entiendo también que hay muchísimos más conflictos en el mundo que también tienen mucho que ver con el conflicto saharaui. Somos muchísima gente que sufre en el mundo de injusticias, de olvido, y son más de 70 millones de refugiados o desplazados en el mundo. Entonces, creo que el mensaje, aparte de trasladar el dolor de los saharauis, ese dolor también es compartido por muchísima gente en el mundo, y mi mensaje también en gran medida es este, en que pues siempre hay que abrazar también a otros pueblos y de expresar desde un punto de vista más global.
Estem conversant amb la cantant i activista saharaui Aziz Ebrahim. L'Aziz Ebrahim acaba de publicar el seu cinquè disc, Mouja. Clar, tu al Sàhara ocupat no hi has anat mai.
No, jo no he visto a mi país nunca, ojalá clar. Pueda.
Jo em preguntava com es canta, com es crea, com s'imagina un lloc on no s'hi ha estat mai, no? Com es gestiona la nostàlgia i després això com ho poses per escrit i després ho interpretes?
Bueno, yo he de decir que yo cuando empecé a hacer música y cuando empecé a crear, siempre pues empecé a crear con más rabia. Y conforme han ido pasando los años, pues he ido gestionando también esa rabia dentro de mis creaciones. Sigo teniendo ese punto de nostalgia hacia mi país y esas ganas de conocer algún día la tierra de mis padres y de mis abuelos y la mía también. Pero lo hago desde un punto de vista más sereno, mi reivindicación. Quizás también he aprendido a lo largo de los años de que la rabia también se gestiona y en eso pues estoy.
Clar, ara el Sàhara ja no està d'actualitat als mitjans. Des del que el president del govern, Pedro Sánchez, va anunciar que Espanya es posicionava al costat del Marroc, el conflicte polític ja no ocupa, no?, els titulars.
Que la proposta marroquí d'autonomia és la base més seria, creïble i realista per a ell.
Clar, els saharauis sou els eterns oblidats de la comunitat internacional. Ara el que hi ha al tauler geopolític són els interessos, l'energia, no?, tota la riquesa energètica que hi ha sota el sol del Sàhara i també davant de les seves costes. Com es viu això i com ho viuen també els familiars, no?, des d'allà?
Hombre, yo creo que los saharauis estamos muy cansados de tantas traiciones de un país que realmente tiene que velar porque se cumple la legalidad internacional y de que de una vez por todas se tome en serio su papel para hacer una descolonización real del territorio, porque recordemos que el Sahara Occidental hoy día, respecto a los trámites de la ONU y de la comunidad internacional, pues y de las leyes internacionales, seguimos siendo un protectorado español. Entonces, creo que los saharauis estamos frustrados en ese sentido para con los políticos españoles, porque no hay manera de que realmente se respete la voluntad del pueblo saharaui. Pero por otro lado, también nos sentimos arropados también por la sociedad civil, porque también sigue estando con nosotros y ejerciendo también presión de muchísimas maneras y en diferentes niveles. Y los saharauis, bueno, esperamos que realmente lo que sirva para otros países sirva también para el territorio del Sahara Occidental, y descolonizar ha de servir para todos. Seguimos siendo la última colonia en África, y creo que, bueno, nosotros los saharauis no debemos ser moneda de cambio ni con Marruecos, ni en tema de inmigración, ni en tema de fronteras, ni en política exterior. Y creo que España ya tiene que recapacitar el gobierno español de turno, porque eso además es una cosa que la hemos sufrido con todos los gobiernos españoles, pero lo de Pedro Sánchez ya fue como un paso más allá en su traición a nuestro pueblo y a nuestra causa.
¿Tú tienes esperanza?
Yo sí. Yo creo que siempre que hay una lucha y que esa lucha esté sostenida por las personas o por esos pueblos, siempre existe la esperanza. Y yo, como sé que nuestra lucha sigue siendo sostenida por todo nuestro pueblo, y además estamos convencidos de nuestro derecho a la autodeterminación, porque las identidades no se borran ni por anexión ni por forzar situaciones que no deben. Entonces, yo creo que pues nuestra identidad es intacta, y yo tengo la esperanza de que algún día alguna generación de los saharauis verá la independencia.
Això és el que transmets a les teves filles?
Jo sí, 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 sí. Sí, sí, a mis hijos le transmito siempre el mensaje de esperanza y de que pues la identidad siempre hay que tenerla presente. Podemos caminar entre muchos mundos, pero sin perder la identidad.
Una identitat, entenc, Aziza, que s'ha anat enfortint, perquè tu portes molts anys fora de casa teva, no? Del teu territori, del lloc on vas néixer i créixer.
Sí, y además yo he tenido la suerte de vivir en tantos sitios. Yo creo que he vivido más tiempo fuera de mi sociedad que dentro de ella, pero aún así yo conservo muchas cosas de mi identidad como saharaui. Yo he tenido la suerte de vivir muchos años en Cuba, pues de estar en Argelia. Llevo 26 años viviendo aquí. Entonces, yo en realidad donde menos he vivido es dentro de mi sociedad, aunque he vivido también muchos años. Pero eso no ha hecho que yo pierda mi identidad como...
Es al contrario, ¿no?
Es al contrario. Y siempre pues lo tienes presente y quieres hacer y ayudar en todo aquello que ves posible que puedas hacer por tu gente.
Aziza Brahim, un plaer, de veritat, que hagis passat avui pel programa. L'Aziza acaba de publicar Mouja, aquest cinquè treball que val molt la pena escoltar. Moltíssimes gràcies, de veritat.
Gràcies, gràcies.
Solidaris. Should I tear my eyes out now? Catalunya Ràdio. Everything I feel turns to you somehow. Mercè Folch.
Aquesta setmana hem estat seguint la situació d'una quarantena de saharauis que reclamen asil a l'estat espanyol i que estan retinguts a l'aeroport de Barajas. La majoria són nois joves estudiants, però també hi ha dones, dos criatures del voltant d'un any i persones malaltes. Al Catalunya Nit, en Manel Elias ha parlat amb l'advocada d'una part d'aquest grup. Mònica Roca, com estàs?
Hola, què tal? Aquesta advocada és Fatma Fadel. Ha explicat que els demandants d'asil estan vivint en unes condicions molt precàries, sense veure la llum del sol, sense accés al telèfon, sense rebre atenció mèdica adequada i fins i tot amb una plaga de xinxes. Fadel denuncia que han provat totes les vies legals perquè Espanya els deixi entrar al país i que, com que no es desencalla, alguns s'han vist abocats a fer vaga de fam. L'advocada afirma que són casos molt ben fonamentats.
Lo que se le exige y se le pide a España es el cumplimiento del derecho internacional.
Fadel també adverteix de les conseqüències que podria comportar el fet que el Ministeri de l'Interior els deportés al Marroc.
Estamos hablando de personas que tienen citaciones judiciales, que tienen citaciones policiales, que algunos de ellos han cumplido penas de prisión y que han sido amenazados a la hora de salir. Por lo tanto, hay una persecución clara y su vida corre peligro si regresan.
Mònica, seguim parlant d'activistes saharauis, però ens centrem ara en el cas de les dones. L'any 2022, l'Institut d'Estudis sobre Desenvolupament i Cooperació Internacional del País Basc va publicar un informe que documentava per primera vegada les violacions de drets humans comeses pel Marroc contra les dones saharauis. Aquesta investigació recull el testimoni de 81 dones víctimes de la repressió a les ciutats ocupades del Sàhara Occidental. Parlem, en aquest cas, de desaparicions forçades, tortures i violacions comeses des de l'any 1975 i que continuen silenciades i sense jutjar. Les històries d'aquestes dones són les que recullen la periodista brasilera Laura Daudén i el documentalista Miguel Ángel Herrera al curt documental Insubmises. Avui, Mònica, ens endinsem en aquests treballs.
Sí, perquè la rellevància d'aquest documental, de per cert només 26 minuts de durada, és que posen imatges i en paraules totes les xifres i les estadístiques que es recullen en aquest informe amb una perspectiva de gènere. És a dir, que es tracta d'un reconeixement al paper de les dones dins del moviment d'autodeterminació del poble saharaui. I per fer-ho, el documental recull les històries d'algunes d'aquestes dones amb nom i cognoms. De tot plegat, n'he pogut parlar amb la codirectora del documental Insumises, la Laura Daudén.
No hay mujer saharaui en territorios ocupados que no haya sufrido algún tipo de violencia a partir de la ocupación. De distintas formas, desde violencia económica, violencia cultural, violencia política y de Estado en el sentido de pasar años en la cárcel sufriendo tortura sin contacto con el mundo exterior, la desaparición forzada. Entonces está claro que son un blanco para la ocupación marroquí.
Les xifres que recull el documental, Mercè, són colpidores.
Casi el 70% de las mujeres han pasado por violencia sexual. Eso es muy grave. Y eso teniendo en cuenta que, por supuesto, como ya sabemos, es un tipo de violencia que está subnotificada. que muchas mujeres todavía sufren todo el estigma de conseguir hablar sobre ello. Y por otra parte, la información de que 100% de los casos están en la impunidad, que no se ha hecho justicia y que todas las denuncias que estas mujeres han colocado no han tenido seguimiento.
L'activista Elghalia Jimmy és una de les cares que apareix en aquest documental.
¿Por qué Marruecos ataca a las mujeres? ¿Por qué están en las primeras filas en las manifestaciones que denuncian la ocupación marroquí?
Si et sembla, sentim el seu testimoni.
Yo también me desapareció, sin juicios, sin nada, sin contactos con el mundo externo.
La primera vez estuve en esa celda de 1 metro de así y 4 metros de así. 3 años y 7 meses con ojos vendados.
Violades, segrestades, torturades... M'imagino, Mònica, que moltes d'aquestes dones, o les que han pogut, han marxat, s'han exiliat.
Ho han fet sobretot les que han pogut, però també les que han volgut, perquè cal explicar que n'hi ha que no volen marxar del que consideren que és casa seva, i n'hi ha que, tot i haver marxat, decideixen tornar perquè senten que no poden abandonar la seva família o el seu poble. És el cas de l'activista Sultana Haya, que el novembre del 2020 vivia a Espanya i va decidir tornar al Sàhara quan es va trencar l'alto el foc firmat l'any 91 amb el Marroc. La sultana explica que la policia i l'exèrcit van entrar a casa seva, on van agredir la seva mare de 85 anys i la seva germana, i que per això va decidir tornar. El preu que van pagar ella i la seva família per enfrontar-se a les forces marroquines va ser un arrest domiciliari d'un any i 7 mesos. En total, Insumises, aquest documental, recull el testimoni de 5 dones saharauis amb la intenció de representar la lluita de totes aquestes dones.
Aquest no és el primer documental que la periodista Laura Dauden fa sobre el Sàhara. Abans d'Insumises, en va dirigir un altre que també és molt recomanable per entendre quins són els interessos econòmics d'Espanya i del Marroc a la regió, Mònica.
Sí, aquest és un documental una mica més llarg, de 42 minuts de durada. Es diu Ocupación S.A. i denuncia l'espoli dels recursos naturals per part d'aquests dos països com un exemple de neocolonialisme. I ho fa amb exemples molt concrets. Parlem dels minerals, de la pesca, de les energies renovables i fins i tot d'altres recursos sorprenents.
Hem de dir que el Marroc és el primer exportador de peix a Espanya.
Sí, amb unes 100.000 tones l'any, segons documenten. La meitat d'aquest peix que prové del Marroc és pop i el 95% d'aquest pop prové de Dakhla, al sud del Sàhara Occidental. També el 75% de les sardines marroquines que ens arriben provenen del Sàhara, en concret de l'Aïun. Actualment hi ha uns 90 pesquers espanyols de Cadis, de Canàries i de Galícia que estan operant en aquestes aigües, a l'Aïun i a Dakhla, i actualment aquestes exportacions, segons el documental, tenen un valor de més de 1.600 milions d'euros anuals.
El Frente Polisario ha conseguido decisiones históricas que reconocen el derecho del pueblo saharaui a ser consultado sobre esa explotación, y lo que sabemos con los datos concretos, con toda la información y también de las leyes internacionales, es que lo que pasa ahí es ilegal en todos los sentidos. Sin embargo, siguen ahí explorando estos barcos.
La quantitat de peix provinent del Marroc al mercat espanyol és molt gran, però el documental explica com s'enganya també els consumidors sobre la seva procedència.
Hay un lavado de producto. Hay una triangulación que se hace para hacer creer a las personas consumidoras que el producto que están comprando no viene, o sea, no es un producto robado, pero sí lo es. Entonces, en el documental tratamos de explicar cómo funciona este triángulo, ¿no? Se entrega el pescado en un lugar, bueno, luego se lleva a otro, se etiqueta. Entonces, es básicamente un tipo de fraude, porque lo que nos está vendiendo es que este producto no es del Sáhara, no es un producto robado, pero sí lo es.
Parlaves, Mònica, de les energies renovables. Què s'explica el documental sobre això?
Mira, Mercè, explica bàsicament dues coses que ja sabem. La primera és que de netes en tenen poc, i la segona és que per proveir Europa d'energia renovable ens aprofitem dels recursos naturals d'altres països. En aquest cas, del Sàhara Occidental, on el Marroc estaria explotant de manera il·legal l'energia solar i eòlica.
Western Sahara Resource Watch està molt atenta a este fenómeno. Organizaciones con el Sàhara han tratado de visibilizar esto en las discusiones climáticas también, que no se puede utilizar la necesidad de la transición energética como una excusa, una justificación del colonialisme i l'explotació il·legal de recursos.
Deies que el documental també explica que del Sàhara, Espanya, també n'extreu recursos sorprenents.
Sí, sorprenents perquè potser són els més desconeguts. És el cas, d'atenció, la sorra.
En Canàries, per una demanda del turisme i demás, lo que se ha hecho es usar la arena dorada del Sàhara para reconstruir playas.
Parlem de tones de sorra transportades des dels anys 50. El documental revela, per exemple, la descàrrega de 1.200 tones de sorra al poble de Mogán, a Gran Canària, per abastir la seva platja, i molta d'aquesta sorra també es fa servir per la construcció, l'altre motor econòmic de les Illes Canàries, no?
Estava pensant, no? Darrere d'aquesta explotació de recursos hi ha noms concrets d'empreses o de fons d'inversió. S'aprofundeix en això, el documental?
Sí, aquest, segons m'explica Laura Daudent, és l'objectiu més important d'aquest treball.
Contar la història de l'explotació de recursos en el Sàhara Occidental, però des de la perspectiva de quienes estan por detrás de esta exploración en los centros de poder en el Estado español y en Europa, y sobre todo poner nombres y apellidos a estas personas y empresas. Y es muy importante visibilizar a estas personas. El capitalismo está hecho por personas, no es un sistema inalcanzable, inatingible. Es importante, más allá de hablar de números, de datos, de grandes negocios, de mercados, de industrias, hablar de las personas que hacen que todo eso sea viable, y a partir de eso empezar a exigir responsabilidad.
Deixa'm parlar una mica d'aquestes xifres i d'aquestes dades. Sí. Hem de tenir en compte que Espanya és el principal inversor al Marroc i que la meitat de les empreses de l'IBEX 35 hi tenen negocis. Actualment el Marroc és un dels principals socis comercials d'Espanya fora de la Unió Europea, i el mercat marroquí representa el 45%, gairebé la meitat, de les exportacions de tot el que les empreses espanyoles venen al continent africà. Alguna de les empreses que cita el documental són conegudes, com per exemple, segur que et sonen, no? Indra, Cepsa, Repsol, però també hi ha empreses espanyoles a l'ombra de grans corporacions, com per exemple la basca Gamesa, que treballa conjuntament amb Siemens per l'explotació dels parcs eòlics, en què el Marroc ha invertit 2,8 mil milions d'euros. O cita empreses de la indústria de la pesca, com per exemple Unión Martín, i empreses també desconegudes darrere de les exportacions de sorra, com Iesos Canàries.
El que queda clar és que no és un treball fàcil seguir la pista d'aquestes inversions, no?, darrere d'aquestes explotacions, Mònica.
Jo també pensava que no deu ser una tasca fàcil, com a periodista ho pensava, però Daudent m'explica que s'han dut una sorpresa en aquest sentit.
Lo más curioso que nos hemos encontrado con esta investigación es que buena parte de las empresas, si no la mayoría, publican estas informaciones en sus páginas web. De hecho, sus páginas web, informes empresariales, son nuestra primera fuente. Entonces, lo más curioso para nosotras fue darnos cuenta de que no tenían ningún pudor y ninguna vergüenza de publicar estas informaciones en sus páginas y asumir que el Sàhara forma parte de Marruecos.
Finalment, hi ha un altre negoci lucratiu que hem de citar entre Espanya i el Marroc, que el documental també recull i denuncia.
Estamos hablando mucho, ¿no?, de la venta de armas, por ejemplo, del Estado español a Israel, armas que se están utilizando en el genocidio a Gaza, y lo mismo ha pasado históricamente con el Sàhara. España nunca ha dejado de vender armas para el Estado marroquí, y armas que son usadas en el día a día para reprimir los movimientos que exigen la libertad del Sàhara Occidental.
Hem de tenir en compte que el Marroc, Mercè, és un dels millors clients de la indústria armamentística espanyola.
Dos documentals interessantíssims, aquests Insumises i Ocupación S.A. On els podem veure, Mònica?
Ocupación S.A. es pot veure a la plataforma gratuïta Vimeo, i Insumises hi serà els propers dies. Mentrestant, hi ha oberta una campanya per qui vulgui fer-ne projeccions públiques sense ànim de lucre.
Doncs moltíssimes gràcies, Mònica Roca, per aquest repàs a la feina de Laura Daudent, la cineasta, periodista, establerta a les comarques de Girona, en aquest cas.
Gràcies.
Solidaris, Mercè Folch. L'altra mirada, amb Anna Sorinyac.
Després de conèixer el treball de la periodista i directora brasilera Laura Daudent, afegint noves veus per entendre el context del Sàhara Occidental. Anna Sorinyac, benvinguda.
Hola, com estàs?
L'Anna, ja ho sabeu, és fotoperiodista i editora gràfica de la revista 5W. Anna, qui t'acompanya avui?
Doncs avui ens acompanya un dels membres fundadors del col·lectiu Ruido Foto, que ja coneixem bé perquè hem tingut aquí a l'Edu Ponces. Per fer memòria una mica, és una organització de fotògrafs dedicats a la imatge documental, sempre o quasi sempre vinculada en temes de drets humans i conflictes socials. Ell és el Pau Coy, i jo crec que és un dels fotògrafs catalans amb més vinculació a la comunitat saharaui i precisament avui està aquí per explicar-nos doncs, aquests projectes. És autor del llibre Testimonis de l'oblit, el poble saharaui a l'exili. És codirector del curt documental Wangala, també. I ara mateix està treballant en un nou projecte que, de fet, personalment en tinc moltes ganes que ens expliqui, que té molt a veure amb com exercir el periodisme en els territoris ocupats.
Pau Coll, molt benvingut.
Molt bones.
Com estàs?
Bé, aquí estem.
Tu fa molts anys que segueixes la realitat saharaui?
Jo tinc una vinculació amb el poble saharaui des de fa molts, molts anys, des de que era infant. I amb l'edat, quan hi he anat fent el meu ofici, pues l'he vinculat tot el que he pogut al periodisme gràfic.
Quina és aquesta vinculació? Es pot saber?
La vinculació personal, bueno, res, ma mare, quan era jo petit, pues, treballava en un projecte solidari que acollíem joves infants a l'estiu. A l'estiu, als campaments de refugiats, la climatologia és insuportable i llavors hi ha projectes que porten infants aquí tot l'estiu per passar una miqueta tot aquest tràngol. Ma mare portava tot el Maresme Sud i jo des de ben petit sempre he tingut infants a casa que els acollíem i que amb els anys pues, va seguint la continuïtat i, no sé, jo la primera vegada que vaig anar als camps jo crec que tenia 15 anys.
Déu-n'hi-do. Vale?
I en tinc ara 40, pues, aquest és el meu vincle, que crec que no ha defallit. Sí que al principi era més un vincle solidari de cooperació i amb els anys s'ha anat tornant més en l'àmbit periodístic.
De denúncia, no? Has fet molts projectes, ho deia ara l'Anna, Testimonis de l'oblit al poble saharaui, també un altre projecte molt interessant que es diu Sàhara, Herència ciega, amb nens de 9 a 12 anys. Explica'm de què va aquest
Això
projecte.
Això ja té uns anyets. Jo sí. Crec que era el 2011-2012. És un projecte participatiu. Vam baixar als campaments de refugiats a la daira de Guelta, que és com un barri d'un dels camps d'allà, de la Llun. Amb un grup de solidari de joves de Gràcia vam fer un taller de fotografia participativa, vale? Amb la singularitat que vam fer un grup d'infants que no havien tocat una càmera en sa vida. En aquella època allà no hi havia llum elèctrica, no hi havia internet, i la veritat és que el resultat va haver-hi molt bona acollida, van estar treballant força, i aquesta primera mirada de joves saharauis pues, va ser el resultat d'aquest taller, que encara hi ha una exposició que es va fent servir, hi ha materials que s'utilitzen d'aquest projecte, que et dic que té uns anys.
Ah, de fet, en té més dels que dius, perquè és del 2009.
2009, mira.
I no, jo crec que, us veu com ruïdo i ja ho acostuma a fer això, no?, d'avançar-se, però crec que ara sí que es parla molt des d'on mirem, no?, i de quina és la mirada i com estem explicant en aquest cas els campaments saharauis i en aquest projecte, no?, d'Herència ciega, el que veiem és els camps saharauis fotografiats per aquests nens. No només els hi donen la càmera, els ensenyen a fer fotografies, sinó que baixen la mirada, no? Veus imatges fetes a l'alçada dels nens, no?, que moltes vegades estem acostumats i acostumades en els camps a veure aquestes fotografies una mica picades, no?, del fotògraf occidental que va fer fotos a nens des de la seva mirada, i crec que aquest projecte que ara s'ha replicat tantes vegades doncs va ser molt interessant en l'any que va sortir.
Clar, Pau, la cultura saharaui, tu ho saps molt bé perquè portes aquests anys de vinculació, viu un procés d'esborrament des de fa molts anys, ens ho comentava fa una estona la cantant i activista Aziza Barahim, no? Per tant, tal com bé deia ella, no?, les cançons, la cultura, les imatges, no?, fins i tot, són una forma de resistència contra aquest esborrament?
Naturalment que sí, la cultura, ja els hi... Els saharauis, des que van marxar del seu territori, han fet una cosa molt, molt bona, que és pensar en un futur i en un arrelament. Llavors, tots els que poden anar a la universitat, tots tenen oficis, encara que uns camps de refugiats gairebé no pots fer res, no pots ni sortir, però sí que hi ha pues, molts saharauis que han fet formació artística, etc, i sí que pues, mantenen molt viva tota la part de poesia, cultura oral, etc. Les cançons, hi ha molts cantants saharauis, i això sí que ho fan com un... Jo crec que és una tècnica de supervivència, sí, tant.
L'any passat vas retratar la vida dels saharauis, però des de la visió i l'experiència de les dones davant de l'ocupació marroquina. De fet, del paper de les dones en parlàvem fa una estona amb la periodista Laura Daudent, que també ha treballat en aquesta temàtica. El vostre projecte, tal com bé deia l'Anna, es diu Wangala.
Como le explico a mi hija y a mi hijo y a mis nietos ahora, que son pequeños, pero también les explico. Es una pena, me da mucha pena. Me duele en todo el alma cuando veo que no conocen al mar.
Me parece a mí que mis padres me inculcaron el amor por la tierra desde niña.
Què significa Wangala i què heu volgut transmetre, no?, amb aquest projecte?
Vale. Wangala, hi ha diferents veus, hi ha diferents opinions, ho hem anat preguntant, però és un espai tradicional dedicat només a les dones, on tradicionalment s'ajuntaven per parlar entre elles de coses domèstiques, però al final es va esdevenir en un espai d'emancipació i d'organització pròpia. I qui coneix la cultura saharaui sap que la dona té una veu molt forta en la seva cultura i societat. I vam agafar doncs, aquest nom, ens va semblar simbòlic, per fer aquest projecte, que sí que era un actualitzar una miqueta el context social del conflicte actualitzat ara, en veu de dona, però sobretot ja començar a focalitzar molt en els espais de lluita dels territoris ocupats, perquè històricament aquestes veus no existien, perquè hi havia una repressió molt forta, però ara ja han dit prou i s'expliquen i s'exposa la veu, el nom, denunciant totes aquestes agressions, i això està liderat per dones. Mm. Són majoritàriament dones qui fan aquesta denúncia i qui, en conseqüència, en rebran les repressions. Mm.
Per què hi ha hagut aquest canvi?
Sincerament, jo crec que és desgast. És com anar canviant les tècniques per anar... que no quedi en l'oblit el conflicte i anar-ho posant a escenari. I, per una altra, jo crec que ha baixat la intensitat de la repressió a Marroc, amb els acords que hi ha hagut entre Europa, Espanya. Jo tinc la sensació, és una opinió meva, que, o amb els testimonis que vaig escoltant, que Marroc ja no necessita una maquinària repressiva tan forta per poder fer el que ell vol. I llavors, simplement, pues, ja no desapareix tanta gent o, sobretot, empresonen a tanta gent. Sí que l'hostigament és continu. L'hostigament de tenen a casa, et detenen arbitràriament, no pots optar a llocs de feina, estàs molt marginat, això segueix. Però ja no temen tant com la vida o la integritat física com ho feien fa poquets anys.
Bueno, de fet, la Sultana Haya, el documental, parla de les tortures, l'ocupació de les que estan condemnats per part del Marroc, i de fet ella mateixa compara la situació que viuen els palestins amb Israel, inclús parla, bueno, a ella li van treure un ull i diu que la van torturar a les ambulàncies, no? Jo a vegades em sorprèn que el Sàhara fos una colònia espanyola i que el desconeixement que en tenim, jo crec, com a societat, tot i que en parlem, però jo crec que en parlem poc.
Sí, i Marroc ha ficat tota la seva maquinària allà en que sigui un lloc opac, opac. O sigui, és un territori que té molts acords comercials polítics amb Espanya, però que no es pot exercir el periodisme, ni internacional ni local. I llavors, clar, aquí no sabem el que passa perquè ens arriben molt poques veus. Les veus que arriben fins ara rebien una repressió brutal, doncs no hi havia ningú valent que volgués jugar-se al seu físic o al de la seva família.
Clar. I aquí va el vostre projecte, no? Aquest projecte que porteu entre mans sobre com ser periodista als territoris ocupats. Exercir aquest ofici, tal com bé deies, és molt difícil, molt complicat, Pau.
Sí, és el nou projecte que estem fent amb la Federació ACAPS, que és l'Associació Catalana d'Amigues del Poble Saharaui, que porta molts anys donant suport aquí a Catalunya, lidera una miqueta tot el moviment solidari. I bueno, ens hem creuat últimament amb diverses veus treballant a territoris ocupats, amb diverses veus que són els periodistes estan rebent una part molt important de la repressió, i explicar què significa i qui són aquestes persones que, sabent tot el que hi ha, pues, saben que és molt, molt important donar llum dels territoris ocupats a l'exterior, com a eina de que internacionalment hi hagi moviments per avançar en la resolució del conflicte.
Com el plantegeu, aquest projecte?
És un documental que just està en una fase embrionària. Estem contactant amb diferents periodistes, amb diferents organitzacions de periodistes, estan ben organitzats. Estem fent un exercici de, ja que no podem anar lliurement allà als territoris a parlar amb ells, estem fent un exercici de portar-los cap aquí, per fer unes formacions, etc, i poder conviure una mica amb ells. I també estem fent arxiu d'imatges i testimonis que han fet. Hi ha un arxiu a Rabun i els territoris ocupats, i estem treballant per anar veient aquest arxiu i, a partir dels testimonis, arxius i parlant del context, pues dibuixar un documental que parli sobre aquestes figures i que ens expliquin aquestes figures què està passant ara mateix als territoris ocupats.
Vam tenir l'oportunitat de parlar fa unes temporades amb l'Ahmed Tetangi, d'Equip Media, que ens explicava molt bé les vulneracions constants dels seus drets, no? Dels drets bàsics fonamentals per poder exercir, per poder gravar, per poder moure't, per poder informar.
Mira, un exemple, amb la NASA, que vam estar parlant al País Basc no fa massa, també Equip Media, ella li demanen 2 anys de presó per fer un live, un streaming, a Facebook. I llavors ja va ser aquest moment, ja l'havien detingut diverses vegades, però va ser aquest moment que va fugir de territoris i ara està aquí al País Basc.
Clar. Hem de pensar que són activistes, la formació no la tenen, no? I ara amb les xarxes socials també i amb els telèfons mòbils potser la informació ens pot arribar una mica més, no? Però hem de pensar en un territori i en una manera de fer absolutament hostil cap a aquestes persones.
Sí, sí, sí. Ells, tots venen, no hi ha cap formació en periodisme, tots ells surten de l'activisme i han trobat aquesta eina com el mecanisme, un dels mecanismes que volen fer eficients.
I s'utilitzen mòbils?
Sí, cada vegada, això també ha vingut perquè ha canviat amb internet, amb les xarxes, etc. Sí, històricament sempre això, el comerç de càmeres clandestines cap a territoris ocupats era... sempre s'ha fet, sempre s'han buscat càmeres, per Canàries s'han entrat així d'amagat, etc. Marroc sempre ha anat perseguint qualsevol càmera que es veia al carrer. Ara ho tenen més complicat perquè estan els mòbils i tothom té un mòbil.
Clar. En el vostre cas, o en el teu cas particular, has tingut problemes quan has volgut treballar a territoris ocupats?
A territoris ocupats jo no he anat mai. En el projecte ho volem anar, però sabent que per demostrar que no es pot anar. Jo sé que si vaig amb el meu passaport o suposo que em buscaran una miqueta, pues, no em deixaran entrar. Em quedaré a l'aeroport i em tiraran cap a fora, com ha passat amb molts altres
companys,
periodismes. Però és que ja és difícil la regió una miqueta en si. L'última vegada que vaig baixar als campaments, Argèlia ja no em va deixar baixar les càmeres. Anàvem 2 companys amb càmera de vídeo i de foto i les càmeres, tenim els permisos de l'ambaixada d'aquí de Madrid, d'Argèlia, i no, ens van deixar, a nosaltres ens van deixar entrar, però tot el material es va quedar a l'aeroport, que això va ser quan feu Wangala, que ens vam quedar, bueno, i ara què fem? I van ser, vam contactar amb l'escola de cine dels campaments i van ser ells que ens van deixar tot l'equip perquè nosaltres poguéssim fer aquest material. O sigui, Wangala, l'Expo i això és fet amb equip tècnic saharaui.
Anna.
I de fet, jo tinc el projecte que esteu fent on s'exposaran, no?, els periodistes que estan dins els mateixos territoris ocupats. Hi ha algun programa de protecció, no? Aquí a Catalunya hi ha programa de protecció per periodistes de Mèxic, periodistes de Colòmbia, a Madrid, jo n'he vist, amb Reporters Sense Fronteres. En el cas dels periodistes saharauis, hi ha algun programa de... que es puguin exiliar, no?, i no es trobin en aquesta situació on siguin perseguits?
Jo no en trobo. De moment, amb els que anem seguint, ningú s'ha acollit això. ¿Vale? Jo crec que aquí la geopolítica influeix molt, perquè Marroc, aquí és la frontera entre Àfrica i Europa, és Espanya-Marroc, i aquí el tema migratori, hi ha una pressió molt forta, i tot això ho veiem quan fem programes de cooperació, etc. Veiem que aquí els interessos són molt, molt forts i hi ha una influència. Jo no... per exemple, els que volem portar estem intentant brallar, fer els visats nosaltres mateixos per portar-los cap aquí. No, ningú ens ha dit de cap programa ni res que ens pugui ajudar per portar-los fins aquí un temps.
Doncs Pau Coll, estarem pendents i seguint el projecte sobre periodistes que porteu entre mans amb l'entitat, i moltíssimes gràcies per passar pel programa, per parlar del Sàhara Occidental. Normalment un tema que no apareix als mitjans, tot i que aquests dies n'hem tornat a parlar per la situació que està vivint un grup d'una quarantena de saharauis retinguts a l'aeroport de Barajas, demanant l'asil polític, un asil que de moment no està arribant.
Aquests sí que tindran repressió, perquè si els tornen al territori, aquests sí que els tindran controlats i sí que aquests sí que els hi corre la vida, no crec, però sí que tindran, els poden empresonar o estar... alguna repressió tindran.
Pau Coll, moltíssimes gràcies, i Anna Surinyac, també, per tu. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies.
Solidaris, Mercè Folch.
Acabem aquí, a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Sandra Novillo, a la part tècnica Edu Arnàs. Ens retrobem la setmana que ve, que vagi bé, fins aviat. خيمتي